El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Salutacions, molt bona nit a tothom. Iniciem una nova edició del protagonista. I abans d'endinsar-nos en la vida d'aquest protagonista, hem de saber qui és. Joan Trias, què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Anem-hi.
El protagonista d'avui és...
Franzina Alsina, la taula del tercer sector, aplega més de 3.000 entitats socials catalanes. Franzina Alsina és des de fa 2 anys i escaig la presidenta d'aquesta entitat. També havia estat membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector durant el període 2007-2009. Durant 8 anys ha estat la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. A més, és voluntària d'Arrels Fundació des de l'any 1989 i va formar part de l'equip directiu de l'entitat durant 3 anys. La Franzina té més d'un poder que avui revelarem i redescobrirem, perquè és una persona estimadíssima en aquesta casa, en la que ha col·laborat des de fa molts anys com a tertuliana del Primer Cafè o col·laboradora de l'Obra Cartes, entre altres programes. Entre les seves grans virtuts, sap veure el que hi ha més enllà de les persones a través de la seva escriptura. És grafòloga. Per la Franzina, la persona és l'únic focus on ha d'anar dirigida tota l'acció social.
Ben trobada.
Bon dia. M'he quedat molt sorpresa, eh? Tota la informació que teniu sobre mi i tot el que tinc. Bueno, i et falta una cosa que és molt nova.
Digues.
Ara he entrat a formar part del patronat d'Arrels, també.
Ah, sí?
Sí,
sóc. Mira, doncs enhorabona.
Membre del patronat.
Ja, com que la Franzina no tenia ja feina, doncs vinga,
mira,
més, no?
Calia,
per engreixar
sí,
encara més el dia a dia. D'on treus el temps, Franzina? Perquè...
No, perquè sí, home, no, tampoc... Són coses, però no són totes les 24 hores del dia.
Sí.
O sigui, un es pot anar així organitzant. Professionalment, també us haig de dir que ja m'he jubilat, ja tinc una edat, perquè si no seria impossible poder arribar a tot arreu amb tot el que comporta presidir la taula del tercer sector.
Sí, parla'ns una mica primer de tot, Franzina. Avui anirem repassant doncs, tots aquests detalls que ens ha explicat del Joan Trias, no? De la persona de Franzina Alsina. Però comencem per la taula del tercer sector. Ets la presidenta fa 2 anys i escaig, com ens comentava el Joan.
Exacte.
Ara, l'octubre, reelecció ja, eh?
Exacte.
Sí?
Jo penso presentar-m'hi. Que si us dic reelegida, no ho sé. Però... Jo penso presentar-me, sí, perquè estem molt contents, tenim un equip molt bo, equip humà, eh? I quan parlo de l'equip humà em refereixo tant a lo que és una junta directiva com tot a l'equip contractat, a l'equip tècnic que disposa la taula. Llavors, hem fet un equip molt bo i tots treballem molt bé. I clar, te n'adones que realment 3 anys és una mica just per poder tirar endavant tot allò que has engegat.
Clar.
I clar, sí que em faria il·lusió poder continuar per consolidar allò que nosaltres hem començat.
Clar, perquè, Franzina, ara parlàvem d'aquests 3 anys, no?, de, com legislatura, diguéssim,
sí,
no?, de presidència.
I són 2 anys i molt poquets.
Clar,
molt
es queda
curt,
molt curt,
molt curt
per
molt
tots
curt,
els projectes,
exacte,
no?, que s'han de portar a terme. Això també es podria canviar des de...
És molt
ja
bo.
Et començo,
va. No, és que és molt bo perquè aquest gener tindrem una assemblea i una de les coses que
a l'ordre del dia.
Bueno, portem diversos canvis dintre de tot el que és el reglament intern i estatuts, i un dels canvis que demanem és que sigui de 4 anys.
Clar,
perquè
que...
ens anem adonant nosaltres a l'hora d'estar treballant, de dir és que se'ns ha escapat el temps en 3 anys... ni no tens temps de veure consolidat tota aquesta feina que tu estàs aquí cimentant. O sigui, estem cimentant i començant a engegar. Però dius, clar, et trobes escàs, no?
Clar.
Et trobes que falta temps.
Clar, nosaltres parlem de la taula de tercer sector, però anem... Primera pregunta, Franzina, què fa aquesta taula? I qui s'hi asseu en aquesta taula?
La taula va néixer d'unes federacions... Estem parlant social, eh? Tot el que és cantó social. Nosaltres sabem que hi ha, com diríem, la taula és un tercer nivell. Jo ho explico per qui no sàpiga de què va.
Perfecte.
Posaré una mica didàctica, no? Diríem, les entitats de primer nivell són les que fan atenció directa. Per exemple, Arrels, o sigui, jo si estic a la taula, en el fons és perquè provinc d'una entitat en la qual li estic fent un servei, no? Un voluntariat. I Arrels, què fa? Ella ajuda o treballa, més que ajudar, treballem per les persones, com la gent ja deu saber, que està visquent al carrer. Per tant, el que està fent és una atenció directa a la persona. Llavors, Arrels, ja dintre, en el seu moment, es va constituir o es va federar a una federació que defensava o treballava pels voluntaris socials. D'acord? Llavors, ja estem en un segon nivell, que són les federacions, que són les que treballen en benefici o en la defensa, i si parlo del voluntariat, és precisament per aquelles entitats que tenen voluntaris. Llavors, les federacions socials d'àmbit social, això és un ventall amplíssim perquè no, ho tenim tot, que ara són 34 federacions que estan formant el que és la taula del tercer sector, que seria el tercer nivell. O sigui, la taula va néixer en el seu moment donat de les federacions de dir-me, ajuntem-nos perquè si caminem plegades podrem fer una millor defensa del nostre objectiu, no? Que és el de la persona, lluitar perquè les nostres entitats es puguin estar ben consolidades també i puguem tirar endavant el que són tota la defensa dels drets socials. Uh-huh. Val? Van començar-ne, doncs ara et diré una quantitat i potser et menteixo, no sé si eren 8 o 10, i ara ja en som 35. Clar, quan... 34, perdona. És que amb els números ja sort que la Mercè em coneix, perquè puc anar amunt i avall i quedar-me tan distreta. I el que sí que estem representant, per això diem, més de 3.000 entitats socials.
Clar. Uh-huh. Clar, i a part en aquesta taula s'hi asseuen des de Càritas, no? Fins a Arrels, per exemple.
No, s'hi asseu la Federació de Voluntariat Social.
Vale.
Perquè Arrels pertany...
Pertany a aquesta
federació.
Sí,
nosaltres tenim entitats que els hi diem singulars, o se'ls hi diu singulars ja, perquè elles soles són com tota una federació sencera, per tota l'àmplia actuació que tenen. Una d'elles és Càritas, l'altra és Creu Roja i l'altra és la ONCE. Són les tres entitats que es consideren singulars.
D'acord.
Pel volum de feina i el volum de gent que arriben a atendre i el volum de voluntaris que tenen. D'acord? I llavors, aquestes tres estan a tot l'estat, però elles, per elles soles, ja tenen pes específic. Que no, això no les priva que també estiguin a dintre d'altres federacions.
D'acord, clar.
Van? Uh-huh. Però elles soles ja tenen pes. Llavors, nosaltres tenim, doncs, des de la Federació de Malalts d'Alzheimer, des de la Federació, doncs, com dèiem abans, de Voluntariat Social,
ECAS,
que és la de pobresa. Uh-huh. I aquestes són les que conformen la taula.
Clar, clar. Ara he fet la visió global, diguéssim, eh? Qui s'asseu en aquesta taula? Diguéssim, aquestes tres entitats, pel fet de ser singulars, com bé ens està explicant, i la resta són federacions que engloben entitats més petites.
Que sempre són de caire social.
Sempre.
Sempre.
Uh-huh. I què s'hi fa? Què s'hi pot aconseguir? Ens has explicat una mica, en aquesta taula del tercer sector, que ja imagino que no deu ser fàcil, Francina, perquè, clar, aglutinar tants membres d'aquesta taula, clar, els beneficis han de ser molts, no?
I clar, per, sempre, per això diem sempre és en benefici del sector, no és en benefici d'una entitat concreta. El que sí que tu lluites per aquella entitat concreta. Però aquella entitat concreta està representant a tot un sector. Home, si hi ha un problema concret, evidentment, jo vaig a donar la cara on sigui i la lluitaré i treballaré. Però, en general, és per un sector. Parlarem d'un sector, per exemple, de la discapacitat. Uh-huh. Val? I aquí dintre no estic lluitant per una entitat que treballa amb persones amb discapacitat, sinó que estic lluitant per tot el sector de la discapacitat. Ara ja. L'últim que hem aconseguit així entre cometes o tant, que es pugi una mica aquesta ràdio que feia 10 anys que estava congelat. Clar, és una de les coses que des de la taula hem estat reclamant i demanant de fa ja molt de temps, no? I ara sí que el conseller va anunciar que es pujava aquest 5% de unes ràtios congelades des de fa 10 anys.
Clar. Clar, perquè suposo també, Francina, que les principals preocupacions socials que tenim al davant, quan encara no s'han aprovat els pressupostos, que estem amb uns pressupostos d'Oriol Junqueras,
Fa 3 anys que
clar,
tenim.
Aquests... Com es pot treballar així?
Molt malament. Molt malament. Sí, nosaltres el que constantment els estem reclamant a tots els partits, perquè una cosa que també voldria deixar clar a la taula és apartidista. Fer política amb fanys. De moment que des de la taula ens posicionem reclamant drets, reclamant necessitats, estem fent política. Mm. Però som apartidistes. Oh. Perquè nosaltres englobem tot l'art de Sant Martí, podríem dir, no? Tot l'ampli ventall de tendències i de religions. Val? Per tant, sí que amb tots els polítics estem parlant per dir, si us plau, volem solucions polítiques ja. I una d'elles és que necessitem pressupostos que es posin d'acord en aquest punt. Mm. Perquè ens va a tots, és que ho necessitem. Mm. Val? Pensem en xifres i entendrem de què estem parlant.
No?
Encara falten 2.200 milions d'euros per tornar en aquells nivells d'inversió social que teníem abans de les retallades. Mm. Quants anys fa de les retallades? Ens ha pujat el nivell de vida? Val? És insostenible, podríem dir. No, no podem seguir treballant així. Les entitats estan patint molt perquè hi ha programes que no es poden portar a terme. Però, clar, no és que les entitats estiguin patint. És que les persones no poden estar ateses com haurien d'estar ateses. Perquè si una entitat social ja sabeu que el seu objectiu quin és? Millorar la condició de vida d'aquella persona, sigui en el camp que sigui, en el de la malaltia, en el de la discapacitat, pobresa, en el que sigui. Ja. Si no tenim aquests recursos, no es pot revertir aquesta situació.
Franzina, per tant, vosaltres teniu des de la taula del tercer sector una visió bastant directa, no?, de com ha anat evolucionant des del punt de vista social. Jo crec, a veure si estàs d'acord, que es poden fer dues lectures, que la gent pot fer dues lectures. D'una banda, doncs, que potser hi ha molta gent que ara estan parlant d'aquesta crisi i que potser puguin dir, va, ja hem sortit, no?, d'aquest punt de la crisi. I l'altra, no?, que veuen doncs, que la franja de la pobresa continua augmentant. Quina
exacte,
és la bona lectura
exacte,
que es fa?
Exacte.
Quina seria?
Ens diuen que hem sortit de la crisi, ens diuen. Però podríem dir que aquí s'ha fet, degut a aquesta situació, hi ha dues franges de població i ha quedat molt incrementat. Hi ha una franja que sí que se n'està sortint mica en mica, i ho pots veure aquests dies perquè sembla que tot sigui com una disbauxa de despesa, no? Que sí, que hi ha una franja que està sortint, però en canvi hi ha com un buit al mig, o sigui, aquella classe mitjana que teníem també assentada, ens ha desaparegut una part d'aquesta classe mitjana per entrar en aquesta altra franja que diríem de risc de pobresa. I dintre d'aquesta franja de risc de pobresa, que ja se'ns ha incrementat, que ja la tenim aquí consolidada, resulta que és un 21% de la nostra població. Val? Això és una barbaritat. Perquè, a més, ja s'ha consolidat.
Clar, s'ha cronificat, no?
Exacte.
Franzina.
Exacte. Que és el que estàvem avisant, de dir, s'han de fer, o sigui, reforçar les polítiques socials per no arribar aquí. Però no s'han fet aquestes polítiques socials, o sigui, no s'han posat d'acord. I ja fa temps que estem reclamant des de la taula que els nostres polítics siguin valents. Valents i es mirin aquesta situació de cara i ho enfrontin i realment apostin per polítiques socials serioses. Perquè anem molt malament. Això és que entrarem en un cercle que serà molt difícil de trencar.
Ens deia la Franzina, Mercè, això de que en el moment en què les entitats fem acció també fem política, i de fet n'estava opinant ara mateix sobre política, tot i ser completament i obertament apartidista, però sí que li volia preguntar, ara que em parlava de les retallades, que em parlava dels pressupostos, què n'opina la taula del tercer sector de l'anomenada llei Aragonès?
És molt complexa. Jo aquí ho remetria més en els companys quan tracten més, que nosaltres estem també treballant-hi, perquè, diríem, no és la llei desitjada, no és la llei que potser, si el tercer sector s'hi hagués posat, hagués fet, però no és una mala llei. Val? Si tindríem que entrar en detall, ja et dic jo, com, ja et dic, hi ha els companys, per exemple, els de la Confederació, que són els que han estat treballant més a fons i tal, i nosaltres també tenim un grup de treball des de la taula que s'hi ha implicat, però només a grans trets, o sigui, no t'entraré en els matisos perquè segur que alguna cosa em deixaria i ho faria malament, però a grans trets et puc dir això. O sigui, el sector, si se l'hagués consultat prèviament i treballat tots plegats, segur que no hagués estat aquesta. O hagués sigut diferent. Val? Però tal com estem, no és una mala llei. Aquí quedo.
Franzina, avui estem parlant amb Franzina Alsina, ella és presidenta de la taula del tercer sector. Ara estàvem parlant doncs, justament d'aquest vincle amb els partits polítics, no? Fins a quin punt, com es treballa. Quan es farà un nou ple monogràfic sobre la pobresa al Parlament de Catalunya? Perquè em sembla que l'últim, Franzina, quan va ser? Fa...
El 16. 2016.
Fa 4
anys, una de les reclamacions que també hem fet. Esperem que hi hagi més estabilitat i esperem que ens facin cas d'una vegada, perquè n'hem de parlar, i n'hem de parlar i molt. O sigui, aquesta situació, per exemple, no, del treballador pobre, no l'havíem coneguda mai, parlant de pobresa. Des d'aquest 2016, i ara et dic aquesta figura del treballador pobre, perquè és una figura que el 2016, quan vam fer l'últim ple, no es coneixia, no en parlàvem, com de la feminització de la pobresa. Quan n'havíem parlat de la feminització de la pobresa? No en parlàvem. I ara què descobrim? O què veiem? Què ens donen les dades? Que són... No són percepcions que tu tinguis, eh? Per exemple, com a percepcions, jo et podria dir, home, arrels estem atenent més gent, perquè això ho percebo, ho veig.
Clar, ho veus directament.
Val? Però, clar, ens va caldre fer un cens i dir, sí senyor, és que hi ha més gent al carrer. Si quan tenim dades, és quan llavors tu pots afirmar allò que tu estàs percebent, no? Ja percebíem que les dones, el sector femení és el que més estan acudint, no?, a demanar ajudes, però ens necessitem unes dades, i unes dades ens diuen que de les famílies monoparentals... El 80% són dones les que estan al capdavant. Dones amb feines precàries, que no tenen uns contractes laborals d'aquests fets en ferm, que moltes treballen en substitucions, i a més, quan els hi segueixen preguntant, amb enquesta, et diuen que la seva primera preocupació és pagar el lloguer. Quan aquestes dones tenen al seu càrrec 2 i 3 criatures. Llavors... Continuem tibant del fill,
clar,
perquè,
sí,
clar,
no, ja
aquí, tu imagina ja tot el que ens penja. Ens penja la pobresa energètica, ens penja criatures que no mengen proteïna a casa, perquè la mare no es pot comprar. Que, sortosament, podem tenir tota aquesta gran abocada que hi ha hagut davant la demanda de les entitats, de totes les beques dels menjadors, de que, com a mínim, les criatures a escola mengin proteïna i vagin ben alimentades, perquè a casa les famílies no ho poden pagar. Val? Tot això, el 2016 no en parlàvem. És a dir, hem d'afrontar. Per això et deia abans, què necessitem? Polítics valents. Polítics que realment s'hi enfrontin a la situació i vegin que ens hi hem de posar, i ens hi hem de posar tots, i ens ho hem de creure.
Franzina, quins són els principals temes? Perquè, clar, estem parlant d'aquests dos fenòmens, no? Estem, bueno, singularitzant, no? Però importants damunt la taula que han sorgit des del 2016, però amb quins són els temes? Perquè ara ens deies, al principi del protagonista, dius que necessito més temps, no?, per portar a terme totes les idees, no?, que teniu damunt la taula de la taula del tercer sector. Ara mateix, en què esteu treballant? Quines són aquestes idees?
Una prioritat nostra és l'habitatge social.
I, de fet, heu fet una reclamació juntament amb els síndics.
Clar, perquè aquest és un altre punt que també ens hem adonat, a la que ens hem posat a treballar dintre del que és el reglament de la renda garantida de ciutadania, però bueno, i el que estàvem veient, no?
Que el País Basc ja ho tenen assolit.
Però molt bé, perquè a més ens han convidat al País Basc i ens vam quedar bocabadats de com funcionen de bé, però que aquí resulta que el reglament encara no està desplegat, és que no està ni aprovat. Fa 2 anys que es va aprovar aquesta, per la llei de la renda garantida de ciutadania. Llavors, què ens trobem? Saps que la primera vegada, bueno, aquella queixa tan immensa que hi va haver, de la quantitat d'expedients que es van tombar. Perquè una de les clàusules o una de les condicions és que si tu estàs rebent una ajuda per lloguer, per pagar el lloguer de casa teva, ja no tens dret a rebre la renda garantida de ciutadania. Val? I el que estem demanant és que, per favor, que és la reclamació que vam fer amb els síndics, de que quan, i més a més a la ciutat de Barcelona, posem-nos en que el preu mig de lloguers són 700.
Ara s'hi ha pujat, diria que avui mateix, aquesta setmana, 1.000 euros, Franzina.
És impossible.
1.000 euros. Clar, és que ens estem anant amb uns preus que són desorbitats, que hi ha una persona que dèiem, no?, de, bueno, un salari mínim, i el li deu costar, doncs, imagina't a la gent que...
Amb un sou precari, com t'ho fas?
Impossible.
Sí, per això nosaltres dèiem, aquesta ajuda al lloguer, si us plau, que no la, o sigui, que no sigui un impediment, perquè aquest,
no?
Al contrari, perquè tu imagina't. Llavors, és que només cal veure cada dia quanta gent se'ns està desnonant per no poder pagar un lloguer. I tornem amb aquesta roda de que una persona que no tingui un sou fix, que no tingui, és que és impossible que pugui assolir i arribar a pagar un lloguer.
Clar, és que estem parlant també, hem parlat de l'emergència habitacional, sobretot de la pobresa. Després en parlarem més, de la pobresa, dels diversos rostres, no?, que pot tenir la pobresa, però també la infància, no?, que continua sent un col·lectiu molt castigat.
Però a part de tot, adona-te'n que el que aquesta infància, o sigui, està patint avui, però patirà demà, perquè demà seran homes i dones que en el moment de la seva etapa més important, que és per la física, diríem que és la del creixement, és la nutricional, però l'altra és la de la formació. No tenen accés als mateixos llocs, diríem, o les mateixes oportunitats que altres nens a la mateixa ciutat. Perquè, clar, aquestes criatures, a part de tot, oblida de tot el que sigui extraescolar. Però et dic, per una part tenim la física, que és l'alimentació. O la nutricional, però per l'altra és tota aquella oportunitat extra que tu pots tenir i que les famílies, més o menys, totes poden donar als seus fills perquè puja aquesta mica més d'extra. Però és que demà, que necessitem homes i dones molt ben preparats per aquest futur, molt ben formats, resulta que no els haurem format. Per tant, quines feines de qualitat se'ls esperen per d'aquí endavant? Com podran enfrontar-se als nous reptes que la nostra societat estarà demanant? Per tant, estem cronificant una pobresa. Els estem portant dintre d'un cercle que no podran trencar.
Intentem, a veure, trencar justament aquest cercle, Franzina. Déu-n'hi-do, quina feina més complicada, però es pot aconseguir.
Clar.
Es pot aconseguir.
Estem a temps. Si diem que és horrorós, això no ens en sortim, i abans no sé quina altra prioritat tenim, això ja ho farem més endavant, estem perduts.
Posem una mica de música, si et sembla. Fem una petita aturada de paraula i escoltem música. Justament unes cançons que la Franzina Alsina ens ha triat justament pel protagonista d'avui de Ràdio Estel. Et sembla si comencem pel mestre, Louis Armstrong?
Oh!
Com és que ens has triat aquesta cançó?
Mira, és una cançó que de la primera vegada que la vaig sentir em vaig quedar enamorada. I pensava, és que és això, és que el nostre món és meravellós. I com el fem malbé, no? Però no hem d'oblidar-ho. perdoneu, que tinc el coll una mica enganxat, perquè tenim un món meravellós, l'hem de cuidar i l'hem d'estimar.
Doncs l'escoltem, aquest món?
Perfecte.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Doncs estem aquí, el protagonista de Ràdio Cel, en Francina Alsina. Ella és presidenta de la taula del tercer sector i també, si m'ho permeten, molt estimada en aquesta casa.
Gràcies.
Per tots els anys que ha col·laborat amb nosaltres a Ràdio Cel, cosa que li agraïm moltíssim.
És que és una cosa especial, Ràdio Cel, clar.
Ja en parlarem, després ja en parlarem. Francina, una mica per tancar la taula del tercer sector, clar, totes les feines que porteu no acabarien mai, no? Però també avui vull parlar d'aquesta gent doncs, que està amb aquestes llargues cues d'espera pels ajuts, de la dependència també, És un punt que el tenim allà i que costa d'arrencar.
Sí, ens costa. Vull dir, és una de les coses que també hi sabem, que els tècnics que hi treballen, que són, o sigui, hi ha bons professionals al darrere, però no entenem aquest excés moltes vegades de burocràcia i de poder-se centrar en la persona. Però, clar, hi ha uns protocols, s'han de seguir i els recursos són els que són i la situació és la que és, no? Però sí que crea molta impotència. Hi ha situacions que... Puf. Però bé, no. Esperem que hi hagin uns nous pressupostos fantàstics, meravellosos, i que... Però sí que està.
Perquè tu quina creus que seria la implicació real de l'ens públic amb els principals reptes socials que tenim al país?
Bé, ja t'he dit, l'habitatge per nosaltres és el d'entrada, el bàsic i principal. Mm-hmm. Val? Que hi hagin uns lloguers socials... Un parc, més que ja ha d'haver-hi un parc d'habitatge social i sobretot després de la barbaritat que m'has dit ara dels 1.000, perquè jo ja venia horroritzada amb que el preu mitjà sigui de 700 euros i ja em dius de 1.000, dius, per favor, que controlin aquests lloguers d'una vegada. No sortim amb què és cosa estatal o cosa estatal. Jo demanaria que els alcaldes tinguin el poder, una de les coses que demanaria, de poder controlar l'alça dels lloguers, perquè és que això no es pot suportar. Si estem, lo de la gentrificació és un fet, però és que estem... En quina ciutat ens quedarem? Mm-hmm. Què seran? Més gent visquent a fora al carrer que dintre de les cases? més gent desnonada que no a casa seva, quan en un parc d'un habitatge social, d'un lloguer social, això ho podríem tenir solucionat. Això una. Dues, que hi hagués un control sobre aquests lloguers. Necessitem una llei ja. La necessitem, eh?
Francina, jo crec que des d'aquesta casa, des de la taula del tercer sector, evidentment, es demostra clarament l'històric teixit associatiu de Catalunya, no? Per tant, ara la Mercè preguntava per l'ens públic, no? Però quina és la nostra responsabilitat com a ciutadans?
En quin punt? Com a ciutadans, en quin punt la nostra responsabilitat?
En trobar la solució de tot plegat.
Ha de venir dels ciutadans. És que, sincerament, les entitats socials... nosaltres, si veiem la història, veurem que han nascut perquè han vist una necessitat i s'hi han implicat. Però, més, tenim entitats socials que et diria que ens estan tocant tot l'ampli ventall de necessitats que tenim. Les entitats socials fan molt més del que poden. I més, amb tot aquest temps que hem dit d'ajudes tan retallades com hem tingut. Jo no sé. Si tu em diguessis com a societat, com ens podem implicar en el fet de dir traguem estigmes del davant, per exemple, canviem el nostre pensament, eduquem la societat a adonar-se, una, que si un està dormint al carrer no és perquè vol i perquè, mira, algú ha fet que s'ho ha guanyat i s'ho ha merescut, i aquests que venen aquí en pateres, pues mira tu, quina mala sort, no?, si s'ofeguen, sí, perquè sortien de casa seva. Que aquestes bestieses les he sentit, i més encara. Canviem la mentalitat de la gent. Parlem més de solidaritat, però de solidaritat ben entesa, perquè hi ha aquella solidaritat que la gent l'entén com el bonisme, no? Que bo que sóc, tu estàs aquí baix i jo et cuido perquè jo estic per sobre teu. No, solidaritat de tu a tu, en el mateix nivell. Aquí és com ens podem implicar, ja et diria, com a societat, com a entitats socials, és que no sé què més poden fer. O les persones que col·laborin amb les entitats socials també, no? A veure, què podem fer perquè aquesta entitat, doncs mira, doncs socis, ajuda de voluntariat, perquè totes les entitats més o menys anem penjades, no?, de voluntaris. En aquest punt sí, però la solució ha de ser administrativa, ha de ser del govern. I m'he deixat una data de dir que crec que és important, que estàvem parlant de l'habitatge i ens n'hem anat, no? A l'entorn de Barcelona, no estic dient nada de tot Catalunya, només a l'entorn de Barcelona hi ha gairebé 1 milió de persones que tenen problemes per accedir a l'habitatge. Crec que és una data molt important.
Per reflexionar, Francina. Què és per tu Arrels Fundació?
M'ho van preguntar quan, saps que la Sònia Pau, la periodista, ha fet un llibre de la història d'Arrels, que es diu Fils Trencats. Faré una miqueta així de propaganda, ja que em deixeu, no? Faré màrqueting del llibre, no? I aquesta explica la història d'Arrels. Com que sóc de les voluntàries més veteranes de la casa, em van agafar el dia de la presentació. I se'm va fer aquesta pregunta. Sense pensar, em va sortir directe. És la meva vida. I jo, clar, ara quan fa la set, pensar, clar, és que és la meva vida, Arrels. Sí, o podríem dir que Arrels ha estat aquell punt inflexió a la meva vida que m'ha canviat la vida.
Francina, anem a estirar una mica del fil i anem a parlar amb una persona, perquè el protagonista de Ràdio Cel també tenim sorpreses. Sorpreses agradables. Sorpreses agradables, deixa-m'ho dir. Una persona que he llegit que, per casualitat, va arribar a Arrels. Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. Què tal? Bona nit.
Bon dia.
Com estem?
És el dire.
És el dire, eh?
És el dire.
Col·laborador també de Ràdio Estel, d'aquesta casa, Ferran Busquets. Us coneixeu de fa temps?
Molt.
Molt de temps.
Explica-ho tu, Ferran.
Bueno, jo vaig arribar fa moltíssims anys a Arrels, el 98, com a voluntari de dissabtes, i els dissabtes pues, hi havia la Franzina, fet, no? I de fet, la Franzina va ser la persona que jo, informàtic, i ho estava amagant, i va ser una de les persones que va despertar... Bueno, es va xivar, diguem, no?, de que era informàtic. I llavors va ser un procés que penso que és el que va iniciar que arribi al paper que estic fent ara, clar.
D'aquí aquesta casualitat, no?, que vas arribar a Rels, d'alguna manera...
Bueno, sí, la casualitat és que vaig arribar precisament perquè l'havia sentit a parlar del club molt poquet i em va arribar una carta un dia a casa que estava fent un voluntariat, perquè havia deixat de fer un voluntariat a les presons i estava buscant coses noves i em va arribar una carta de Rels, sí.
I com era treballar amb la Franzina, el Zina Rels?
Home, jo crec que era una voluntària que en aquells moments també feia a Rels, portava, semblava molt de temps, però no semblava tant. Però, bueno, jo penso que hi havia... Era un d'aquests personatges que hi havia a l'entitat, diguem, que s'ho creuen. I jo penso que una de les secrets d'Arrels són totes aquestes persones com la Franzina, doncs, que s'ho han cregut tant que han fet possible que arribin on estem, perquè és que era... Els voluntaris d'Arrels sempre han sigut revolucionaris interns i la Franzina era una d'elles, clar.
Et consideres així, Franzina, una revolucionària interna? M'ha agradat això.
Sí, jo no me'n deia tant, però potser sí. Així he acabat, mira.
Ferran, d'alguna manera, justament aquesta setmana ens assabentàvem, gràcies a vosaltres, que el nombre de persones sense llar que ateneu arrel segueix augmentant. El 2019 heu atès 2.564 persones. Això suposa gairebé un 8,5%, gairebé 9, arrodonint, que el 2018, i un 60% més que fa 5 anys.
Sí, és com estava comentant abans la Franzina també, bueno, tenim un problema molt greu i al final, bueno, com deia precisament en Julia Maria Panyella, si la màquina d'educar persones al carrer és més potent que la capacitat que tenim de donar suport a aquestes persones que s'aboquen al carrer, doncs tenim un problema molt greu. I el que hem de fer és aturar aquesta màquina que aboca la gent al carrer, també. Les entitats fiquen pedaços, fem el que podem, però almenys com nosaltres, per exemple, com a Rels, i penso que com totes les entitats estan desbordats en el sentit de que cada cop hi ha més persones que estan en el cas de Rels al carrer i no donem l'abast.
Franzina, ara que estava escoltant el Ferran que ens estava explicant, no?, que està compartint amb nosaltres aquesta reclamació que no donem l'abast, clar, tu ara que estàs com, no diguéssim l'altra banda, però que estàs al capdavant d'aquesta taula del tercer
poder,
sector,
en poder,
exacte. Quina resposta tens?
No en tinc. Clar, no en tinc. Jo ja no sé com explicar-ho. Per això et deia... És
qui
que
té la resposta, doncs, Franzina?
Home, la resposta l'ha de tenir l'administració. I et deia, necessitem que més lloguer social. Nosaltres, des d'Arrels, vam ser dels primers, Ferran, que vam ser els que vam importar lo del Housing First. O sigui, tenim comprovadíssim, i que consti que com a voluntària, aquesta part revolucionària meva, i ho sento, Ferran, vaig ser de les primeres que vaig dir, quina bestiesa, com podem treure una persona del carrer i posar-la directament en un pis.
Ho recordes.
Perquè, clar, jo per mi era tots uns passos que havien de seguir abans no tingués l'autonomia de poder estar en un pis. I m'equivocava, però de ple, perquè ho tenim descobert o ho tenim comprovat de que la persona, quan tu la poses directament al pis, ja pots començar, llavors té una recuperació més ràpida. Per tant, necessitem pisos. I no tenim pisos, necessitem lloguers socials, no els tenim.
Ferran, ja per acabar, un fet que em cridava molt l'atenció, que he llegit aquests dies, és que la gent que viu al carrer té una esperança de vida 20 anys menys que la resta de la població. O sigui, aquesta pobresa cronificada que estàvem dient, doncs aquesta gent que d'alguna manera, aquesta fàbrica que ens explicava el Ferran, clar, són 20 anys menys.
I més, fins i tot. Quan, les morts que hem tingut aquest estiu, Ferran, quina edat tenia?
Bueno, sí, la Anna pues, tenia 40 anys.
Clar, imagina't.
Clar. És que el tema és precisament que cada... bueno, que el carrer Matem, en el cas de l'Anna va morir assassinada directament.
Aquesta va ser... I encara no sabem qui és l'assassí.
I una amiga seva, la Holly, va morir... va morir fa un parell de setmanes i va morir amb 46 anys i eren molt amigues. Totes dues marxaven, fugien, venien aquí, van arribar fins aquí fugint de maltractaments i abusos. I al final, un estudi recent també el que diu és això, és que la dona, al final, quan arriba al carrer, a part d'arribar molt pitjor, el que fa és fugir dels abusos i dels maltractaments.
Ferran Busquets, ens encantaria continuar parlant amb els dos alhora, eh? Que ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, director de la Fundació Arrels. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Ferran.
Adéu.
Seguim avançant avui el protagonista de Ràdio Estel, en Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, però també va ser uns anys presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social. La Francina, igual no se'n recordarà, però fa un temps jo me'n recordo que vam estar parlant en aquesta casa i em va agradar molt una idea que vas donar, que estàs parlant del perfil de la persona que ha de ser voluntària. Jo et preguntava, tothom pot ser voluntari?
I què vaig dir?
I què vas dir, Francina?
No.
Va sorprendre, vaig quedar. Per què, Francina?
Perquè no tothom està en condicions, en un moment donat, de poder-se donar als altres. I ser voluntari no és una teràpia. Que moltes vegades, i això ens havíem trobat sobretot amb més d'un psicòleg, que m'imagino que amb bona intenció, no? Que una persona anava, quan ella no estava bé, i deia, home, si veus algú que està pitjor que tu, segur que et poses bé. I això t'ajudarà a remuntar-te. Llavors l'entitat tenia dos problemes. La persona atesa, que aquella persona voluntària li feia més mal que no bé, perquè com que ella no estava bé, no s'estava donant i li estava passant els seus problemes a la persona atesa. I després tenia aquell voluntari, que com tu ja tens un voluntari dintre i el tens malament, com li dius, mira, maco, et rescindeixo el contracte, no? Au, vés-te'n a casa teva, que aquí no passa res. No pots fer això com a entitat. Costa molt, llavors, recuperar la persona, clar, que la persona ella mateixa sigui conscient i se n'adoni que en aquest estat no pot donar-se amb un altre. Perquè, clar, fer un voluntari és tu obrir-te a un altre, tu donar-te a una altra persona. Però tu has d'estar molt bé anímicament. Per si no, què dones? Al contrari, empitjores, que és el que passava, no? Que moltes persones, al veure les situacions que tenia al davant, els superaven. I que si tu no tens una bona estabilitat, puf, t'ensorres.
Clar, però això estàs desfent un tòpic, jo crec, perquè d'alguna manera moltíssima gent, clar, sí. Quan dius, això que deies, no?, del psicòleg, vinga, va, doncs dedica temps als altres, ajuda els altres, que això t'anirà bé, i és que no és així.
Aquesta persona que primer es posi bé, i quan estigui bé, allà ens qui vagi. Mira, una de les, ara passem dintre del voluntariat, no?, però una de les coses que també ha costat, i en canvi té un èxit francament bo, és que si una persona malalta mental pot fer un voluntariat o no. Aquest també ha sigut un dels punts que més polèmiques ha tingut. Una persona malalta mental diagnosticada, si està ben tractada i està estable, evidentment que pot fer un bon voluntariat, evidentment. O persones amb deficiències, dirien, intel·lectuals. I tant que poden fer un voluntariat, ben acompanyades, que se'ls expliqui ben bé què han de fer, i bueno, poden ser, sobretot amb criatures, bueno, uns voluntaris excel·lents. Per què? Perquè tenen tant amor a sobre i saben donar tant amor.
Compartir-lo, sí, totalment.
Compartir-lo, que sí.
Justament, Francina, el Papa Francesc fa, diria que fa unes setmanes o així, parlava del voluntariat i deia que, clar, quan són festes, no?, moltes vegades doncs, la gent s'obre, vaig a fer alguna cosa pels altres, com a fets puntuals.
Exacte.
I ell parlava d'aquesta continuïtat, que el voluntariat ha de ser continu, que d'alguna manera és en la línia que ens estaves explicant, no? Com podem fer aquesta crida? Com podem explicar a la gent doncs, que el voluntariat ha de ser això, que ha de ser una acció que continuï en el temps?
I a mi m'havia vingut persones amb molt bona intenció, eh? No dic el contrari, sinó que no, ja és hora de que em sacrifiqui pels altres. Dius, no. Tornen a casa i aquí no cal que vinguis a sacrificar-te per ningú. Perquè una cosa que dona el voluntariat és felicitat, dona alegria. I aquí sí que podem entrar en l'Evangeli perquè es compleix al 100%. D'allò de que si dones 7 en rebràs 700 o... Perquè el que tu dones et ve multiplicat i molt. I què donem? Pues el que dèiem, no? La companyia, l'afecte... Però l'estimació que tu reps, l'afecte que tu reps, et fa viure molt bé. O sigui, jo, què diria? Si us voleu omplir d'humanitat, de que realment a la teva vida fas una inflexió, que tu em deies abans, no? Què és Arrels per tu? Ha estat una inflexió en la meva vida total, total. I aquell pensament petit, jo ara no estaria aquí. Perquè, clar, jo he anat escalant, diríem, en el món social per ser voluntària d'Arrels, però per res més.
Creus, Francina, que el teu bagatge al capdavant de la federació i també com a voluntària amb Arrels Fundació està influint en la teva presidència i ha marcat?
Podria ser. No et dic que no. Podria ser pel fet de que quan, si parlem de que són persones ateses, les tinc. Les visc cada dia, no? I quan depèn de quin tipus de mesura diuen o expliquen o fan, i dius, escolta'm, no, perquè tu et poses en situació i dius, ostres, és que la persona que s'està atenent, el que hem d'escoltar primer és la persona que estem atenent, si és això el que vol o no vol, no? Perquè, i potser sí que això ajuda a tenir una altra visió.
Anem a tenir una visió més personal de Francina Alsina, perquè ara justament estem parlant del voluntariat. Què li suposaven a Francina Alsina aquests viatges a la Índia, aquestes sortides a Calcuta?
Això és m'ha costat molt explicar-ho, eh? Perquè crec que és molt un treball molt personal. I el fet d'apropar-te al pobre, apropar-te al necessitat, és el que realment, i ara em posaré, et fa apropar més a Déu. Evidentment, no? I a mi el que m'ha portat personalment, per això et dic que això era molt personal i m'ha costat molt explicar-ho, perquè penso que és el meu procés. Espero, desitjo, que el que m'hagi portat sigui més humanitat. I això ho podran dir els altres, que són els que em veuen.
Que són els beneficiaris, no?
O els que em veuen. Els que em veuen si realment he fet alguna transformació com a persona. Jo crec, perquè això ja és subjectiu 100%, no? De que relativitzo més, em sento potser més empàtica, el fet d'empatitzar amb el que és el dolor quan veus tant patiment, ja, t'obre aquestes altres portes, i allò dels problemes, doncs, realment crec que m'espasso bastant per l'esquena, me'ls llenço. Perquè penses, realment, això era un problema, era una vanaiteria, no? Per això et dic, relativitzes en certes coses i en altres potser em radicalitzo més.
Aquesta revolucionària interna, eh?
Potser sí.
I què fa una revolucionària interna també amb aquest passat de grafòloga? Passat i ja no sé present, eh? Escolta, explica'ns això, que...
Això era,
això era la teva feina. Tu vas començar com a grafòloga. Com és que Francina Alsina va dir, va, vull fer grafòloga?
No, va ser... No, jo no volia.
Sí, de casualitat, no? També.
També de casualitat, perquè jo estava en unes feines, que si estava pendent, que no estava pendent, i allò d'una amiga que em coneixia, em ve amb un anunci d'un diari i em diu, perquè jo deia que era una mica així molt intuïtiva, aquella noia, i em diu, ai, mira... He vist aquest anunci al diari i he pensat, això li anirà bé a la Francina. I dic, què és? Grafologia. Vaig dir, grafo què? I això què és de la grafologia? Ai, doncs mira, jo no ho sé, però ha de ser molt interessant, perquè, no sé, m'has vingut tu a la cara i tal, i per què no t'ho mires? I no sé, de les lletres. I pensava, Déu del cel, i això què deu ser? I on m'hi poso, no? I vaig començar per hobby, tot esperant que em cridessin a una feina. I per hobby, de cop i volta m'he sobre que ja portava 3 anys sento, i que un dia el professor, el que em havia ensenyat, em va dir, mira, necessito algú que faci, que ensenyi els primers cursos. I vaig dir, jo? Però tu m'has vist bé, en mi, jo com puc ensenyar primers cursos? Deia, però que, amb lo que, si no en sé, si em falla molt. I em va dir, però un aprèn quan ensenya, ja ho veuràs. Necessitava algú i mira, era la primera que li passava per davant, m'imagino, no? I així vaig començar.
I així vas treballar durant força temps, Francina.
Sí, vaig llançar-me així a començar a ensenyar i tal, crec que era el 93. El 93 i em vaig jubilar farà 3 anys.
I el 93, jo no sé si tu estaves al primer cafè.
Sí, i tant.
Ah, sí?
Ah, no, el 93 no? No. No, no, perdona. Jo vaig entrar al primer cafè i mira si...
El 94, és veritat, ja m'estan fent bronca, que el 94 vam néixer, clar. Però de ben segur, no. Franzina, que
mira,
uns anys...
Mira, saps quan vaig entrar al primer cafè? No l'oblidaré mai, aquell dia. Estava l'Emili de locutor.
L'Emili Pacheco.
Exacte. I va ser el dia que va esclatar la bomba a Atocha.
Ostres. Sí. Uh-huh. Jo no sé si aquell dia vas coincidir amb Josep Maria Nogué, economista.
No, mentida. Aquest dia no vaig començar. Vaig començar el dia, jo pensava, anava relacionat amb això, però no era aquest dia. Vaig començar el dia que el Carod Rovira va anar a Perpinyà per parlar amb els d'ETA.
Sí.
Clar, i ara ho he lligat amb l'altre.
Clar.
Doncs vaig començar aquest dia perquè jo sé que a la tertúlia es va muntar molt sarau per aquest fet.
Doncs anem a reproduir una mica aquesta tertúlia. Josep Maria Nogué, economista, i també anava a dir titular tertulià del primer cafè. Com estem?
Bona... No em diguis que està Josep Maria.
Josep Maria?
Oh.
Hola.
Hola. Oi, estimat Josep Maria, que em fa de temps que no ens veiem.
Josep Maria, què tal? Quants anys fa que no us parleu amb la Franzina? Com eren aquelles tertúlies?
La veritat és que no coincidim a la tertúlia sí que fa anys, perquè jo vaig estar vivint a Barcelona 10 anys, del 2000 al 2010, i des del 2010, al ser fora de Barcelona, tampoc he participat més en la tertúlia. I aleshores, des de llavors que no coincidim, però sí que hem parlat moltes vegades i ens hem seguit veient gràcies a l'amistat que vam fer en aquesta coincidència de dijous rere dijous en el primer cafè de Ràdio Estel.
Clar, però llavors estàveu amb l'Emili Pacheco, amb l'Ignasi.
Vam començar amb l'Emili.
Amb l'Emili.
Exacte.
I després vam anar continuant amb tots els que vam anar a dir, perquè érem fixes.
Amb l'Aure Ferran, amb l'Ignasi Miranda, no? Vau anar continuant, però durant així vau estar... I es van crear grans amistats, no, Franzina?
Sí, perquè érem un trio. Era com ens va batejar un dia el David...
El David García, el nostre
productor. Que aquí el veig, allà al darrere la peixera.
Ah, sí?
El David diu, és la tertúlia dels arbres.
Dels arbres?
Apa.
Esclar, perquè era... Franzina Alzina, aquí a Puguer, i a més l'Arcadi Oliveres. I aleshores l'Olivera, l'Alzina i el Noguer...
Fèiem la tertúlia dels arbres.
El David sempre amb aquell punt còmic.
No, però va ser encertadíssim.
No, sí, va molt escaient, molt escaient. I com...
És que vam coincidir sempre la Franzina i jo, i el tercer ens va anar canviant, perquè vam estar molt temps amb l'Arcadi Oliveres, però guardem, i suposo que tu recordes també molt bé, Franzina, l'arcabisbe Joan Martí Alanis, amb qui vam compartir moltes tertúlies i molts esmorzars.
Sí.
Justament, quan vam anar-lo a veure a l'hospital, l'acabaven de traslladar aquell dia i va morir el dia següent, o sigui que no vam tenir ocasió...
Ni d'acomiadar-nos, i sempre ens ha sabut greu, Josep Maria?
Sí, certament. Sí, és un record d'aquells,
sí.
No? Però bé...
Va ser un personatge tan interessant. Mm? Sí, vam tenir molta sort.
Dèiem la tertúlia del primer cafè i em sembla recordar que no ens en servien de cafè, però...
Però com que érem revolucionaris de mena, Josep Maria...
I ara ho necessitàveu.
Què vam aconseguir?
Després, més endavant, certament. I després...
El vau aconseguir fer,
sí. L'Àngels ens feia cafè.
Que és el complement de la tertúlia, que m'han lligat una amistat amb els tres tertulians que havien participat.
Josep Maria, era fàcil debatre amb la Franzina?
Sí, jo penso que sí. Això no...
Però no sempre estàvem d'acord,
Sí, hi havia discrepàncies.
Sí. Hi havia discrepància, però jo crec que aconseguíem formalitzar les discrepàncies d'una manera suau. No hi va haver mai cap enfrontament. Però certament que es generaven discrepàncies, no? I després acabàvem de rodonir quan anàvem a esmorzar.
Ah, sí, perquè quan sortíem d'aquí...
Me'n recordo d'això, sí.
Aquí al costat.
Sí. Que bé. Josep Maria Nogué, moltíssimes gràcies, per haver compartit amb nosaltres aquests minuts.
No, a més, és d'una gran fidelitat al Josep Maria, perquè quan jo vaig... ens hem deixat de veure aquí, però jo seguia a la federació, i llavors cada any quan fèiem el Dia Internacional del Voluntariat a Girona, el Josep Maria sempre estava allà present com un clau. Per tant, és el bon amic fidel.
I aprofitant la vinentesa, també li enviem una salutació ben especial a Arcadi Oliveres,
també.
Aquest trio dels arbres. Moltíssim, m'ha agradat moltíssim.
Certament.
Vinga, doncs que vagi molt bé, Josep Maria Nogué. Moltíssimes gràcies.
Un petó ben fort, Josep Maria.
Adéu-siau.
Franzina, ja se'ns acaba el temps. Què ens queden? Ja 2 minuts, mare meva.
Ostres, que ràpid.
Que ràpid. Jo, abans d'acabar, també m'agradaria preguntar-te, no? Aquestes, ja per arrodonir, diguéssim, una mica el protagonista de Franzina Alzina, que ja tocava. Estan mirant les preguntes, a veure què li diré.
Sí, però no puc veure res. Ho t'he posat de tal manera que impossible.
Aquestes polítiques valentes que estaves parlant, per part ja, o sigui, ja, ni del ciutadà, ni de part de les entitats socials, no? Quines són aquestes polítiques valentes que lluiten veritablement doncs, en contra de la pobresa i les desigualtats?
Home, mirem de cara, no? En primera, potser per nosaltres ja és obsessiva, no?, la de l'habitatge, perquè creiem que d'aquí penja tot. Per si una persona no té una llar assegurada, aquí ens cau tot, per darrere. Però també què necessitem? Com dèiem abans, que hi hagi un control sobre els lloguers. Però tot això ja va amb habitatge. El que tu deies de les lleis de dependència. Necessitem ja la renda garantida de ciutadania, que estigui ben implementada i que arribi realment a tota aquella població que la necessita. A tota. Val?
Hem de marxar.
Ai, ja.
I ho fem amb el núvol blanc. Oh, que també l'has triat tu, Francina, sí, de Lluís Llach.
També m'agrada molt. I per la nit així ens queda molt suau i ens anirem a dormir molt tranquils.
Doncs sí, ha estat una gran sort, la veritat. Conversa amb Franzina Alzina, avui una veritable protagonista de Ràdio Estel. I que vagi tot molt bé, Franzina.
Gràcies.
I que sempre et tinguem a prop. Que
sempre. Això ho podeu tenir segur i gràcies per fer-me protagonista.
Que vagi veritat. Molt bé. Molt bona
gràcies
nit a tothom.
A vosaltres. Bona nit.
Així et tenen